Cabedó, molt bon dia. Quina sorpresa. Això ens sona a tot el món, bueno, a tot el món que ja tenim una edat.
Pues sí, no, pero sobre todo estará todo el mundo, nos escoltamos en blanco y negro, seguramente, ¿no? Sí, me ha fet gràcia la careta que fica, ¿no? Perquè, vull dir, solo vull dir, estem situant a una dècada dels 50, que la mitjana d'edat d'aquella edat pues, són uns 75, el que tindrà 80 i el que tindrà 69, i anem a parlar de les cançons que molta gent a mi no coneix, la canció que se cantava en Espanya en espanyol que més s'escoltava arreu del món en el seu any que va néixer, que a mi molts ho tenen com a curiositat. Mira, l'any que va néixer esta era la cançó que jo escoltava. També ens ficarem en situació de lo que ocurria en Villarreal en aquella dècada, a Castelló, a la província
de Castelló,
i alguna anècdota d'Espanya també.
Seguint el fil el festival d'Eurovisió, que la setmana passada van parlar de les cançons dels anys 40. Bueno, pues enguany, perdó,
avui
mon anem a les cançons dels 50.
Sí, els anys 50. Sí que és veritat que no té un trasfondo, a lo millor que desconeixíem tant com les del 40, que les del any 40 n'hi ha algunes cançons que mos van deixar, almenys a mi, conforme anava coneixent el tema, sorprès. Sí que és veritat que el tema Eurovisió tornarà a estar unit a la dècada dels 60, que és quan té més repercussió. Això ja és una avançadilla per lo de la setmana que ve. En Rafael, Julio Iglesias, no? Sí. Que es va dur a l'estrellato mundial, no? I a que la cançó en espanyol i sentida en castellà s'escoltarà encara més, per tinguera la gent per curiositat per conèixer el nostre idioma.
Pues anem a ello.
Vale, pues sí, Susana. En la dècada dels 50 ocupava Villarreal, en aquells anys, ocupava la desena posició entre les 20 ciutats valencianes més importants per el número d'habitants. Per davant se trobaven les capitals provincials i les ciutats industrials. També la indústria taulellera començava a ocupar tota la plana, el que va fer que fos el principal factor d'atracció dels immigrants que vingueren de diferents regions espanyoles, principalment d'Andalusia i Aragó. Els anys 50 va ser una dècada d'un gran augment en la natalitat, un gran reflex de la milloria de les condicions econòmiques. Estem parlant de la que la dècada anterior venia la postguerra, la misèria, la fam, la cançó de la vaca lechera, que tots volien la vaca, te'n recordes? Pues ja passava que tots ja anaven ja, pues, treballant, prosperitat, i això comportava, pues, l'augment de la natalitat. I algunes de les efemèrides que van ocorrir en la nostra població i província en aquella dècada van ser, pues, la visita del jefe de l'Estat per aquell entonces, Francisco Franco, en l'any 58, que va vindre a venerar el sepulcre de Sant Pasqual. També en la dècada dels anys 50 també se van ampliar els centres d'ensenyament bàsic que van contribuir a estendre l'ensenyament elemental als xiquets de la nostra vila, com per exemple va ser el col·legi públic Pio XII, que obriria les portes a l'any 1959, i el col·legi de les Carmelites, que ho va fer a l'any 1952. El Pont Nou, que va ser construït entre els anys 1784 i 1790, va ser objectiu d'una modificació important, ja que el pla de modernització de carreteres de l'any 52-53 va fer que s'ampliara en 9 metres i mig, medides que arriben fins avui en dia. També contate que en aquella dècada en Espanya es començaven el regrés de totes les embajades que van fugir quan a la guerra. Tot també el gran acord que va haver entre Estats Units, tant econòmic com militar, en la qual, pues, van obrir les portes a que el resto del món tornara a la península. I un dato que a lo millor molta gent desconeix, i va ser els xiquets de la Guerra Civil a Castelló.
Vaja.
Perquè va posar en context, fica't en context als oients, en la dècada anterior el govern republicà, per tal d'allunyar a la infància dels horrors de la guerra, va organitzar diferents campanyes d'evacuació a l'estranger a partir de l'any 1937. I la Unió Soviètica va ser un dels països que els xiquets van tindre com a un destí. Acabada la Guerra Civil, la tornada a Espanya dels xiquets deportats, especialment els que eren de la Unió Soviètica, seguia considerant-se per el règim franquista un objectiu polític a perseguir. Después de la mort de Stalin a l'any 1953, s'inicia un període de deshielo relatiu a les relacions del règim franquista amb la Unió Soviètica. I en 1957 es produeix l'acord per al retorn dels xiquets que desitjaren a Espanya. El 21 de gener de l'any 1957, això d'ací quatre dies se pot dir que fa efemèrides, com a part d'un acord entre els dos estats amb el concurs de la Creu Roja dels dos països, el vaixell soviètic Crimea arribava al port de Castelló de la Plana amb 400-200 espanyols a bord. Entre aquest any i el següent, arribarien a Espanya prop de la meitat dels joves enviats a la Unió Soviètica. Però
això és per a posar-nos en context de la situació que teníem i per què aquestes cançons es van posar de moda. Tenien que situar-nos en aquest moment en què, on se manejava la gent, què era el que estava passant al seu voltant. Perquè és veritat que això té a veure. Per exemple, la cançó que va ara a Eurovisió té molt a veure en la franja, o sigui, en la gran quantitat de dones que n'hi ha d'aquesta franja d'edat que s'identifiquen en la música, o sigui, en el text de la lletra zorra. Sí. Clar, per això mos posem en context, no?
Sí, sí. I per això, en el món musical, Susana, que és el tema que tratem avui, per aquells anys 50, el convent dels pares franciscans a l'Arrabal del Carme disponia d'una sala d'actes, amb el seu escenari improvisat on se van representar obres musicals i així com actuacions de cantants i de música ligera. Un altre dels escenaris habilitats en estiu per aquella dècada per la música i el ball, així a Vila-real, va ser el Cine Caserío, situat en l'antiga avinguda Francesc Tàrrega.
Que sol sonar a la meitat de la gent que està escoltant-nos a xino.
Sí, però els pares d'estos oients segurament no, es han retornat al temps de la seva felicitat. I la cançó més escoltada, Susana, als anys 50 i la que estrenaria a la llista d'esta dècada va ser la cançó Tres veces guapa. Ai, que per cert, se m'ha... Ara la buscarem perquè ha sigut un desliz meu. Saps què passa? Que això...
Era de Jorge Sepúlveda.
Sí, 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 que va ser la cançó en espanyol
més escoltada del 50.
Del 50 arreu del món i en lletra en espanyol.
Era un paso doble.
Sí, sí. Que en el seu dia va estrenar el santanderí Jorge Sepúlveda, que tenia la peculiaritat de tenir una veu tremolosa. Va ser el primer d'una incansable llista que amb els anys ha estat interpretada milers de vegades per centenars de bandes de música. Per no parlar de la Tuna, que la va portar al seu repertori impepinablement per donar les serenades on més s'esperava. El creador d'esta cançó va ser Vicente María Bas, el qual era membre d'una distinguida família d'Alacant, els Bas, que entre altres coses van ser els que van vendre els seus edificis de l'esplanada d'Alacant per edificar el casino de la ciutat. I esta és la cançó.
Escoltar-la.
És mimosa, tu gràcia xispera. Estás tan soberbia y hermosa que luces airosa tu sal postinera. Cuando me miras morena de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa. Y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa.
Tú también te has cantado guapa, Susana.
Pues sí, y además no... bueno, entre otras cosas porque los han pagado, me han cantado.
Bueno, eso no se diu.
Però que cançó més bonico, més bonica. Quin piropo més bonico.
Però una bona, la veritat que te diuen guapa.
Hombre, i que t'ho diuen no una vega, no. Tres vegades guapa.
Pensa que hi ha alguna sorda. Va que s'entén bé. Bueno, pues en l'any 51 ja tornem a un jove Antonio Molina en la seva cançó El Macetero. I se feia en la primera posició de la cançó més escoltada en aquell any.
El macetero ella llegó al macetero con mi pregón candunguero, encandiló corazones con mi pregón candunguero.
Ojo, que todo el mundo volía imitar esta veueta que tenía esto tan peculiar i tan particular, i qui arribava a fer això, eh?
Mare, jo crec que quasi te diria que ningú, eh? El macetero va ser composta per el compositor granadí José María Legaza, el qual va ser el descubridor, mentor i professor de cant d'Antonio Molina. Va ser la primera cançó gravada per el cantant a l'any 1951 baix el sello La Voz del Seu Amo. Aquell mateix any i el següent van gravar 5 cançons més que van començar a escoltar-se amb insistència en les cadenes de ràdio de l'època. Antonio tenia només 22 anys quan va gravar esta cançó, cuya veu tenia un inimitable estil vocal.
Clar.
Molina va aconseguir aquell any cautivar a l'Espanya de la dècada dels 50. Per cert, Susana, el macetero és un ofici que entra en aquesta categoria dels que s'exercicen exclusivament de forma ambulant, visitant el client. Tinc que confessar-te, Susana, que ni sabia que existia esta professió.
No, ni jo tampoc, eh?
De fet, no menys tenim notícies d'aquest ofici per Antonio Molina. Vamos, gràcies a Antonio Molina mos hem enterat de que... Nosaltres coneixem a l'afilador, en tot cas, de l'ambulant, me referís, no?
Sí, sí, però en este cas diu que visitava al client personalment, és dir, lo que ara seria un comercial.
Comercial, diu, aquí tengo unas hortensias, o tengo esto...
I com cantaria allò del macetero? El comercial... No sé.
Si tinguera que cantar a cada un, no vull pensar jo a última hora com acabaria. Passem ja a l'any 1952 en una altra cançó que segurament molts oients segur que la coneixen, que és 12 cascabeles.
Caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. La carreta que va adelante, mil campanillas lleva sonando hasta la rueda.
Pues esta cançó, que va ser estrenada i cantada per Tomàs d'Antequera, que és el que acabem d'escoltar, a l'any 1952, però possiblement la versió més popular és la de Joselito. No anem a
mirar. Hombre.
Que la interpreta en la seva pel·lícula Escolta la meua cançó de l'any 1958. També va ser interpretada per Antonio Amaya, Luis Mariano, Angelillo, Emilio El Moro, Micaela i Manolo Escobar. El senzill va ser el més venut a les llistes de l'èxit d'Espanya d'aquell any. Esta cançó, per cert, la va crear Ricardo Freire González, nascut un 10 de gener de l'any 1928 a Santos de São Paulo, Brasil. Uh-huh. Era un fill de gallecs. Freire era compositor i pianista i va ser l'autor de centenars de revistes musicals i cançons tan cèlebres com 12 cascabeles. Als 5 anys va arribar a Espanya i va residir a Galícia, però a finals de la Guerra Civil es va traslladar amb els seus pares a Madrid, on va iniciar els estudis musicals als 9 anys al Reial Conservatori, mentre treballava com a botones al restaurant Riego per a costejar els seus estudis. I ara pues, passem a l'any 53. I així ja coneixem a la faraona.
Clar, és que esta és una de les meues favorites.
Que se diu Ai pena penita de Lola Flores.
Let's go.
La faraona.
La faraona. Ay, pena, penita, pena es una película musical hispano-mexicana de la 1953 y protagonizada por la artista Lola Flores. Esta película desmarca en el contrato que va a signar en el año 1951 el productor Cesario González, propietario de Suevia Films, amb Lola Flores, per fer diverses pel·lícules dirigides al mercat espanyol i mexicà. Ay, pena, penita, pena va ser la primera dels nous musicals que va interpretar l'artista de Jerez a Mèxic entre els anys 53 i 64 i una de les més exitoses d'aquelles produccions. Per a interessar el públic mexicà d'altres països als quals també els pertenia arribar. Al repartiment s'incluïa a banda de Lola Flores a Luis Aguilar, que era una gran estrella de la música mexicana i també un altre actor molt popular en este país com és Antoni Badú. La pel·lícula gira entorn del paper que interpreta Lola Flores, caracteritzada per la seva procedència andalusa, denotant a la parla, les vestimenta i els adors que lluís, igual que succeeix en altres musicals folclòrics d'aquells anys en què el cinema folclòric va destacar. I ara una altra folclòrica més valenciana, esta en este cas, l'any 1954, mos cantava la cançó En tierra extraña, la Concha Piquer.
Contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña, qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Por ella brindamos todo y fue el fin.
Es que cada cosa que canta es posa els pèls de punta, almenys a mi,
te fiques a escoltar la lletra, que no, la veritat que moltes vegades sentim però no escoltem, no? I ara, o bé perquè portava els cascos o algo, m'ha parat d'escoltar-la i tinc que reconèixer que se m'ha ficat la pell de gallina, no?
Sí, jo crec que jo sí l'escoltava, però sentir-la la sentida avui.
Sí, sí, molt bé, jo també. I jo sí, dic, ostres, és... ara m'ha recreat d'escoltar
que,
la
que
lletra
ve, i que tal. Que bé senta, no?, el vi sí, en, quan no estàs... Imagina't un tros de pernil o un tros de formatge o una taronja.
Sí, 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 algo que mos recorda la nostra... vivença en la nostra terra, no?
Uf.
Pues En tierra extraña és un paso doble composat l'any 1927 per el valencià Manuel Penella, per a la cantant Conchita Piquer. La lletra relata, com haveu escoltat, una celebració de la nit de Nadal d'un grup de ciutadans espanyols a la ciutat de Nova York durant la vigència de la denominada Llei Seca. Es descriu com són capaços de burlar la prohibició mitjançant una receta que els permet adivinar, adquirir i ser vi espanyol a una farmàcia. Després del brindis i l'alegria pròpia de la festa, tots queden escoltant un paso doble espanyol que els sumís a la nostàlgia de la pàtria llunyana. El paso doble en qüestió, els acords del qual s'integren a este tema, com a colofó de Suspiros d'Espanya, composat a l'any 1903 per Antonio Álvarez Alonso. Segons algunes fonts, el relat es basa en fets reals esdevinguts, entre altres, per el mateix autor, la intèrpret durant la seva estada a la ciutat neoyorquesa a mitjans dels anys 20. Encara que sembla que va aconseguir adquirir no va servir, sinó salsa parrilla, que els va fer somiar, però amb la degustació del millor vi espanyol.
Ojo, que s'havia de comprar en la farmàcia, eh?
Sí, sí, imagina't, eh? I ara una altra cançó que segurament vagin despejant la cuina, que alguna se ficarà a ballar. Que és l'any 1955, Si vas a calar tallut.
Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo pido yo.
Sí. Pues sí, y me ha pasado lo mismo que la otra canción. Yo la sentía, pero no la escuchaba, ¿no? Pues el valencià Ramon Zarzoso va ser músic que va realitzar part de la seva activitat professional a l'Argentina, on va dirigir la seva pròpia orquestra. Entre les seues obres musicals hi ha Si vas a Calatayud, Paso Doble, la lletra de la qual és de Salvador Valverde i que va estrenar a l'Argentina a l'any 1944. O sigui, la cançó esta va ser estrenada en l'Argentina antes que en Espanya. Però tinc que dir-te, Susana, que són molts els visitants que encara pregunten per la Dolores en arribar a Calatayud.
I els cau sí. Com allò, no?
Pues sí, perquè algunes persones grans del lloc continuen molestant-se amb la pregunta. Però la gran majoria assumissen amb normalitat un dels elements més populars de Calatayud, la llegenda de la Dolores. La història de la Dolores es basa en una copla anònima que explica les aventures d'una jove honesta i caritativa que serveix en una fonda de Calatayud. Seduïda per un barber anomenat Melchor, és pretesa també per Patricio, un ric mercader, i per un sergent petulant anomenat Rojas. De la Dolores també s'enamora bojament el seminarista Lázaro, nebot de la mesonera.
Collins.
La història acaba amb l'amor del Melchor en rebre una punyalada del mans de Lázaro. Però resulta, Susana, que la ficció es baralla amb la realitat i aquesta respon a que la Dolores, de nom Maria dels Dolors Pentinador Narbion, va ser una dona sumament bella. Va néixer a Calatayud el 13 de maig de l'any 1819 i era d'una distingida família. Quan va morir la seva mare, li va deixar una quantiosa herència que el pare es va encarregar d'administrar. Després del cansament de la jove en l'any 1839, va començar les seues desgràcies. Va entaular interminables litigis amb el seu pare per la herència materna.
M'ho he imaginat, eh?
I va portar una desordenada vida matrimonial, per la qual cosa va acabar en la misèria, i així és quan va eixir la copla popular. Dolores Peinador va morir a Madrid a l'agost de l'any 1894 i va ser enterrada al cementeri de l'Almudena. Tot això se pot saber gràcies a la faena d'investigació que ha permès conèixer la història d'esta desgraciada dona que va fer Antonio Sánchez Portero a la seva ciutat natal, que era Calatayud. Avui en dia se conserva el Mesón de la Dolores, abans conegut com la Posada de Sant Anton, i el Museu de la Dolores, on es recull el records de la vida de Dolores Peinador fins a convertir-se en llegenda.
Pues així li han fet el seu merescut homenatge.
Pues sí, veus? No sé, a vegades les cançons tenen la seva història, i en este cas m'ha deixat una miqueta sorpresa. I ara anem a ficar una cançó més alegre, que és la que alegrava a tots els nascuts de l'any 56, que segurament els seus pares la cantaven perquè s'adorguen, que era Campanera, de Joselito.
Vaya.
¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real?
puesto de cera. Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar. Dile que para esa noria
la campanera. ¿Sabía, Susana, que es un himne a la valentía y a la libertad? Pues la canción La Campanera, interpretada por Joselito, es un clásico de la música española que narra la historia de una dona admirada y envolta amb el misteri. La letra sugerís que la protagonista, coneguda como La Campanera, es una figura que desperta curiosidad y rumores entre la gent. Se la descriu com algú que, malgrat les xerrades i cotilleos, posseís una dignitat i una força comparable a la d'una flor del lliri, símbol de la puresa i noblesa. El estribillo Ai campanera resalta l'admiració cap a la protagonista, proclamant-la com la millor de les dones i la pregonera de Déu, cosa que implica que la seva missió és difondre una veritat important. La cançó també fa referència a un amor clandestí, suggerint que la campanera és el suport d'un amant perseguit, cosa que afegís un matís de valentia i lleialtat al seu caràcter. La figura de la campanera es pot interpretar com un símbol de la resistència i llibertat. A través de la seva història, la cançó celebra la fortalesa dels qui, malgrat les adversitats i els juicis socials, es mantenen fidels als seus principis i als qui els estimen. Joselito, conegut per la seva veu única des de xicotet, lliura esta cançó amb una passió que reforça el missatge de resiliència i en honor que la campanera representa. Això pot ser la versió forra anys 50.
Sí, mira, ho estava pensant. Sí, ho estava pensant. Sí. I tu dona compte que en aquest temps era posada en valor.
Sí, sí.
I perquè és que evolucionem, no? No ho sé, igual sí.
Imagina, estem parlant de l'any 55 i encara estem discutint, encara. Pues ara passem a l'any 57, d'un altre gran èxit que se diu El Relicario. Uau. De Sara Montiel.
Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mí.
Això també ha sigut un bon piropo, Pisa morena, pisa morena.
Pues sí, també és bonico, Pues menos te contaré com a anècdota, perquè després te contaré l'origen de la cançó, però el referent a Sara Montiel i en esta cançó. I és que en aquell any les cupleteres famoses d'aquell any, no?, que eren dos o tres dives de l'època, estaven a la grenya en esta dona, perquè no tenia veu.
No.
Aunque así va ser la que més va repercutir el cuplé arreu del món gràcies a ella i a les seves pel·lícules, no te veu. De fet, hi ha una anècdota de que estaven ensaiant per a la pel·lícula i ella canta, se fica a cantar. I el director li diu: bájale un tono al del piano, i aquell baixava un tono. Baja otro tono, baja. Y al final el pianista le iba a decir: como no me ponga yo debajo del piano, ya no sé lo que tengo que bajar, ya. ¿Cómo le dije?
Pero,
si no te veo la pobre dona, ¿qué anem a fer?
Pero tenía un físic impresionant. Claro.
Y esta cançó, pues, es... Pero aunque ella me la va a donar a conèixer a moltos, té una història més antiga. I vull contar-te totes les anècdotes relacionades en esta cançó des de que es va crear. Paso doble cançó composat per José Padilla, dedicat al seu estimat amic don José Pérez de Rozas, amb lletra de Armando Oliveros i José María Castellví, redactors del diari de Barcelona El Liberal. Va ser estrenat per Mary Focela en el Teatre El Dorado de la Ciutat Comtal al setembre de l'any 1914. Aquella primera representació no va tenir èxit, al contrari que la passada en escena que va dur al terme Raquel Meyer, que després d'analitzar el text i la música va trobar una contrarietat, que era que la música era alegre i la lletra era molt trista. És més, la primera part, desvergonyament, majesa que s'oposa a la segona, trista i tràgica, en la qual s'al·ludeix a la correguda i a la mort ferida, partida per el torero. Raquel Meyer també va reestrenar l'obra al Teatre El Dorado de Barcelona i no va fer i ho va fer vestint-se de negre amb mantellina ampla que ella sobre la que li tapava la front i tocant l'orquestra amb poca intensitat i destinant-li un isfux lluminós, o sigui, un foco cara d'ella. Era una escenificació desconeguda hasta entonces. Va creure que estava loca, o sigui, la gent d'allí quan la va veure actuar d'esta manera, però Prante es va convèncer del contrari i va ser un dels èxits més grans, de manera que el públic va obligar a repetir la peça dues vegades. Sense dubte, la inspiració de José Padilla va tenir la sort de comptar amb les qualitats interpretatives excepcionals de Raquel Meyer i el fruit d'esta col·laboració artística no va poder ser altra que un triomf internacional. Francisca Márquez López, o millor dit, Raquel Meyer, nascuda a Tarazona, Saragossa, va donar a conèixer el relicario al Triumph Palace, avui Teatre Alcázar, de Madrid, i el mateix va fer al Teatre Olímpia de París i a l'Hipòdrom Teatre de Londres a l'any 1920. A França va quedar sorpresa davant de Raquel Meyer, a qui va convertir en ídol musical. Li van concedir a l'any 32 la Creu de la Legió d'Honor del govern francès i la cupletista al seu tor, enjornada per la Ciutat de la Llum, va convertir París en la seva segona residència i va tenir durant molts anys un palaciet a Versalles i una villa a la Benfranche. O sigui, a més, si donava calés, no? Mentrestant, Padilla, el compositor, era director de l'orquestra del casino de la capital francesa i va viure el gran èxit que va suposar la representació de la Violetera i el Relicari. París es va rendir davant de la música d'este compositor d'Almeria i es va iniciar tota una moda inspirada en esta cançó. Hi havia mocadors de relicario, bastons de relicario, barrells de relicario, guants de relicario. A més, el primer any es van vendre a París més de 110.000 exemplars de l'edició per al cant i piano d'esta cançó. Corria també com a anècdota l'any 1952 el relicario, servís de fons a la campanya electoral d'Eisenhower.
Ojo!
Si estem parlant de la Macarena, que va fer com a cançó espanyola la campanya de los Clinton, pues el relicario de la Sara Montiel va ser la que li va fer a l'Eisenhower la banda de so. En reunir-se en la convenció del Partit Republicà per proclamar el seu candidat a la presidència dels Estats Units. Eisenhower es presentava a la tribuna mentre una banda de música executava el relicario. Eisenhower va obtindre la presidència i este paso doble ja va quedar unit al seu nom i al seu triomf al qual, d'alguna manera, va contribuir. En tots aquests beneficis obtinguts dels drets d'autor, el relicario, València, la Violetera, Padilla, va poder complir un dels grans desitjos. Va anar a Itàlia per a conèixer personalment a Giancarlo Puccini i va jugar a la vila de Viareggio, al costat de la que posseïa l'autor de La Tosca i Madame Butterfly, per a més de poder comprar un castell a França i, en definitiva, va poder gaudir de l'èxit de les seues obres allà on anava. Va recórrer Europa, Amèrica, Àsia i part d'Àfrica. Són la música i els viatges el que van definir aquest compositor de les melodies del qual formen part del patrimoni artístic i espiritual del nostre país, de qui va ser sense dubte un gran embaixador.
I tant que sí.
Pues este home va voler anar a parlar en Puccini. Puccini, pels que tenen una miqueta d'òpera, és el que fa los hits. O sea, l'òpera és molt l'òpera. Este sempre tenia un estribillo en cada cançó, que tot el món coneix les cançons de Puccini. O sea, com a compositor d'òpera, eren los hits de l'època, no? Ell feia hits d'òpera, no? De cançó. I ara ja passem a l'any 58 i anem a conèixer a José Luis i su guitarra en la cançó Mariquilla.
Sentint aquestes cançons quasi que podríem fer Remember i segur que tots el coneixeríem, eh?
Pues esta jo te juro que no l'he sentit mai.
Pues sí, sí, jo quan has començat l'estribillo este me sonava, eh?
Pues José Luis y su guitarra era el nom artístic de José Luis Martínez Gordo, pionera a Espanya ja de la cançó d'autor. Va aprendre a tocar les guitarres quan era estudiant a l'Escola d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, època en què també era membre de la tuna de la universitat.
Claro, claro.
Va començar a gravar cançons en un casset, presentant-les a l'any 1958 a la Ràdio Madrid. Aquesta va ser ben acollida i per això José Luis va passar a tenir un programa setmanal propi en aquella emissora. Va rebre moltes ofertes discogràfiques, decidint signar finalment per Philips. El seu primer àlbum, editat l'any 58, incluïa el tema Mariquilla, dedicat a la seva novia de sempre, amb la qual es va casar l'estiu de l'any següent. Es va convertir en una de les cançons que més va sonar a l'any 58 i l'èxit va arribar fins a Iberoamèrica i principalment a l'Argentina. I ja passem a l'última de la dècada, que és Venus, de Gloria Lasso.
Étoile de la nuit, je vous en prie, envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir m'aider. Voyez sur mon lit, il n'y a jamais eu qu'un oreiller, et dans la triste chambre où je m'ennuie.
T'has donat compte que és la primera cançó en aula francesa, que tal vegada siga la primera que parla en idioma estranger, sí?
Clar.
Sí? Pues, Susana, he descobert la biografia d'esta catalana de Vilafranca del Penedès, que és molt apassionant. Del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, adoptà el cognom com a nom artístic. Posteriorment es va casar almenys 5 vegades, que se sàpia. Esta dona era vanguardista de l'època. Eh?
Cantava en tots els idiomes,
sí,
ja.
Sí. Va començar la seva carrera musical a París als anys 50, cantant en centres nocturns. En l'any 1954 es va establir a França, on va convertir a la cantant exòtica del Music Hall. Dotada d'una gran veu, va cautivar especialment a la cançó espanyola, però també va cantar moltes adaptacions dels grans èxits del moment. Descoberta pels empresaris de la disquera Paten Marconi, Emi France, va ser contratada per gravar un disc que la incluïa Estranger o Paradís, sobre una melodia d'òpera del príncip Igor de Boradín. Aquesta cançó va obtindre un èxit sense precedents per a l'època, ja que sense van vendre 1 milió de còpies. Carai, 1 milió de còpies a l'època, tela, eh?
Ojo, sí.
D'esta manera es va elairar com una artista, col·locant-se molt aviat cap endavant de la coneguda Sala Olímpia de París, on totalitzaria més de 30 presentacions al llarg de la seva carrera. De la mateixa manera, els seus èxits a tota Europa van ser ressonats. Va recórrer el món sense portar en la seva valia la música mexicana i francesa principalment, oferint recitals a diversos països, entre ells Espanya, França, Itàlia, Egipte, Bèlgica i Canadà, per esmentar només alguns. Va agradar més de 3.000 cançons de diversos idiomes i països, i el seu repertori abasta més de 400 àlbums i més de 100 compactes. Mare meva, 400 àlbums, te pots passar mitja vida escoltant-les, eh? Entre els sobrenoms que ha rebut Gloria hi ha el de la diva de la música internacional, la veu romàntica del bolero, la veu d'or, la reina de la música llatina, a França i representants de la cançó exòtica. Durant la seva carrera va rebre impressionants noms de trofeus, a més d'actuar en concerts privats, entre altres, entre Charles de Gaulle, el president John F. Kennedy i el violoncel·lista Pau Casals i la mateixa reina Isabel II, que ja anava per ahir circulant, aquesta dona.
Dona, compte com hem fet un recorregut dels 50 i quantes de les coses no sabíem d'aquestes cançons que taradejaven i taradejaven la gent i avui s'hauran assabentat de lo que hi havia darrere d'aquestes cançons. Eh?
De les cançons i de les persones que cantaven, que esta última segur que era un portento i no sabia ni què era. Eh? A veure, n'hi ha que escoltar, n'hi ha que llegir i d'això per enterar-se i quedar-te sorprès.
Pues per això està la ràdio, perquè la ràdio és algo que no t'impedís seguir continuant en la teua vida i aprenent coses. Eh?
Pues sí, i ara que, aunque siga tard, perquè no vaig tindre l'ocasió d'això, felicitar-vos a Txelo i a tots els components de Ràdio Vila-real per fer que els nostres missatges, bé siga culturals, informatius, deportius, de tot, pues arriben a tots els nostres oients i que mos feu passar un gran moment.
Sí, ens riem a gust de les coses que ens arriben, trasladem el que podem, el que no podem, ho fem poquet a poquet, ho disfracem una miqueta per a que se sàpia, però que no se sàpia. Això està molt bé, eh? Ja saps que normalment diuen, un té llibertat per a dir el que pensa. Bueno, la llibertat és relativa, perquè a voltes també tens que saber dosificar les coses per a que la gent les entenga. Només pots parlar de la realitat del moment quan han passat ja els anys, per exemple, que han passat de lo que tu acabes de contar dels anys 50, no?
Pues sí.
Tu dona compte, després, imagina, no? En el 2050, que estiguin parlant de Luis Cabedo quan contava allà...
El plasta este que anava a la ràdio, que vos tocava fer sàpid.
pues sí, bueno, en que se recorde o en que se ho passe bé una persona, ens donem per satisfets.
Pues sí. Luis, no sé, ho diràs per ma mare i per mon pare.
Luis, la setmana que ve, els anys 60, no?
Sí, la setmana que ve toca els 60 i ja segurament, com anem avançant més a l'edat que tenim nosaltres, segurament mos recorda més.
I tant que sí. Gràcies per haver vingut, Luis.
Gràcies a vosaltres.
Estás que arrebatas, preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera, estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me robas la calma con gracia chulapa y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separas la gente, estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte. Estás imponente. ¿Cuál?
Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena